Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se llamaba Ángel Adrover Martínez. Tenía 31 años y ha muerto en Ucrania. Este joven mallorquín es el primer español que fallece durante la invasión rusa. Se unió como voluntario a las tropas ucranianas a mediados del mes de marzo. Se marchó desde Holanda, donde residía hace algunos años ya. A su familia le dijo que se iba a hacer labores humanitarias. Ángel era ingeniero de telecomunicaciones e inicialmente colaboró en esta área con el ejército de Zelensky en la ciudad de Leópolis. Luego dio un paso más, decidió coger las armas y ayudar en el campo de batalla, aunque parece ser que no ha muerto en combate. Ahora mismo los responsables de exteriores están en estrecho contacto con sus homólogos del gobierno ucraniano para aclarar las circunstancias exactas en las que el pasado sábado se produjo el fallecimiento de este joven, así como para acelerar todo lo posible la repatriación del cuerpo. En el diario Última Hora de Mallorca recuerdan que la última vez que la familia tuvo noticias de él, de Ángel, fue el pasado 13 de junio. Ese día, Dolores, su madre, le preguntaba a través de WhatsApp si la guerra terminaría pronto. Él respondió que no. Un día después volvió la madre a escribirle para preguntarle si había novedades. Ángel leyó el mensaje, pero ya no contestó. Su madre dice que era un estudiante destacado. De hecho, se graduó con matrícula de honor en su ingeniería y que también era un joven extremadamente implicado y solidario. A unos precisamente les empuja eso, la solidaridad, la empatía. Otros luchan por mantener la paz. Los hay que también se han alistado por ideología. Las motivaciones son diferentes, pero a todos les ha unido un mismo impulso, el de recorrer miles de kilómetros y empuñar las armas en una guerra que no les afecta directamente, pero ante la que no podían quedarse indiferentes. Además de Ángel, allí en Ucrania están combatiendo otros voluntarios españoles y de otros países, en muchísimos casos sin ningún tipo de formación militar y sin haber cogido jamás un arma de fuego. Según Ucrania, los voluntarios internacionales superan los 16.000 combatientes, pero Rusia dice que no llegan a 7.000, y de ellos una veintena serían españoles. Lo cierto es que en medio de la propaganda, pues no sabremos nunca la cifra exacta. Hoy volvemos a hablar de la guerra de Ucrania por el fallecimiento de este joven español, pero casi cuatro meses después de su inicio, la guerra, que ha entrado en una fase de desgaste, ha dejado de darnos grandes titulares. Pero mientras aquí seguimos a otras cosas y hablamos cada vez menos de ello, allí continúa el estruendo de los bombardeos, la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento de la población civil. Ahora mismo los combates se centran en el este del país. Ucrania reconoce que la próxima semana será decisiva para que Rusia logre el control completo de la ciudad de Severodonetsk, donde las fuerzas de Kiev controlan todavía la planta química de Azov, en cuyos búnkeres se refugian en este momento cientos de civiles junto a militares ucranianos. Un capítulo más de una guerra que, como le dijo Ángel a su madre, no parece que al menos de momento vaya a terminar. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, noticias que tienen que ver, Pilar, con los incendios forestales. Se evoluciona favorablemente el fuego que se originó ayer en Castejón de Tornos, en Teruel, aunque aún no está estabilizado. Si continúa así, mañana podrían volver a la residencia de Burbagna los 80 ancianos desalojados. Y en Navarra, la evolución de los incendios también es favorable. Las labores de extinción se centran ahora en dos focos, especialmente en el entorno de Gallipienzo, con los vecinos de 8 poblaciones todavía desalojados y miles de hectáreas afectadas. Mañana sube la luz, esto no para. Pagaremos 152,75 € el megavatio hora, a lo que habrá que sumar la compensación a las eléctricas por la llamada excepción ibérica. Esa compensación, como siempre, la sabremos esta tarde. Hoy, por lo pronto, la luz, la electricidad, es un 4,4% más cara que ayer y la pagamos a 270 € de media el megavatio hora. Aquí sí, el precio va más la compensación. Detenido un camionero que circuló durante casi 3 kilómetros a más de 100 kilómetros por hora con un hombre colgado de uno de los espejos retrovisores del camión al que presuntamente abandonó malherido tras frenar de manera brusca. Este hombre, que ha fallecido al final, intentó entrar en la cabina del camión por la fuerza y el conductor inició la marcha y el fallecido se agarró al espejo retrovisor. Y además, hoy y mañana se celebra en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia de episcopal, en la que los obispos serán informados en los próximos pasos del itinerario sinodal tras la clausura de la fase diocesana que tuvo lugar el pasado 11 de junio. Además, los obispos van a conocer el trabajo del servicio de coordinación de las oficinas para la protección de menores y estudiarán otros temas como el catecismo de adultos o la encuesta que se ha realizado a los sacerdotes estudiantes extranjeros que colaboran en las diócesis españolas.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy es noticia Vinicius Junior.
Después de la presentación ayer de Toni Rüdiger como nuevo jugador blanco, hoy hablamos de una renovación, porque Vinicius ha confirmado en el medio brasileño Sport TV que seguirá en el Real Madrid.
Y sobre la renovación, no renovamos ainda.
Todavía no he renovado, faltan algunos detalles, pero estoy feliz de poder seguir por más tiempo en el Real Madrid y de poder hacer historia, como Marcelo, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, jugadores que pasaron tanto tiempo en el mayor club del mundo, hicieron una gran historia. Sobre otros clubes que hicieron propuestas, bueno, acaban de escuchar que quiero seguir en el Real Madrid y que quiero hacer historia en el mayor club del mundo.
Recordemos que Vinicius tenía contrato con el equipo blanco hasta 2025 y todo apunta a que renovará hasta el año 2027. En el Barcelona la noticia son unas declaraciones de Joan Laporta confirmando que en los próximos días activarán dos o tres operaciones para tener los fondos en positivo, devolver la deuda y poder invertir en hacer al equipo más competitivo. Y en baloncesto, el seleccionador nacional Sergio Scariolo ha convocado a 15 jugadores y un invitado para preparar los tres partidos de la ventana de julio correspondientes a la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Home, i tant que estem informats, i està aquí fins i tot el Carles Losada. Senyor Losada, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Comencem amb el temps?
Comencem amb el temps,
sí?
Vinga.
Vinga. Aviam, saps que arriba l'estiu ja, no? Aquest matí. A les 11:14 minuts, arriba l'estiu, ja teníem ganes d'estiu,
Home,
eh?
Home, i tant, i tant.
Semblava que no arribaria mai, o que s'havia arribat, no? Amb la calorada que hem tingut.
93 dies d'estiu.
Bueno, espera que no arribi el fred de cop. Losada,
no,
el tiempo.
No, escolta, esperem que no, que sigui un estiu normalet, que faci calor, que es pugui anar a la platja, a la muntanya, i sobretot que no hi hagi calorades com les que hem patit, que són, en fi, difícils de suportar, i sobretot que no hi hagi incendis forestals ni insurts ara que ve la revetlla de Sant Joan. El que et deia, ja tenim aquest estiu, arriba amb un repunt de calor, tempestes a la tarda, estem en una setmana doncs climatològicament parlant mogudeta, amb ruixats, tronades i temperatures més baixes respecte a la setmana passada. 28 graus encara a Lleida, Tarragona i Girona, 27 a Andorra la Vella i 26 a la ciutat de Barcelona.
I el trànsit i el transport públic?
El transport públic, cap incidència. A la xarxa viària hi ha un carril obert en cada sentit de la marxa, a l'autovia 2, al Bruc, en direcció Lleida, direcció Barcelona. Encara hi ha ressaca d'un accident d'un camió volcat càrrega. Hi ha una cua llarga en aquest punt de la xarxa viària catalana. També tenim retencions encara a l'autopista P7, a Parets del Vallès, direcció Girona, 2 quilòmetres de cua. I també retenció intermitent a la ronda de litoral en diversos punts en direcció cap al Nus del Llobregat.
I l'actualitat del dia?
Doncs mira, entrada, aquest titular, allà els autodenominats Free Tour, els guies turístics no acreditats. Aquest és l'objectiu de l'acord que avui han tancat l'Ajuntament de Barcelona i els guies turístics habilitats i acreditats que veuen amenaçada la seva feina per l'intrusisme que és cada cop més habitual a la ciutat de Barcelona. Ajuntament i guies habilitats han posat fil a l'agulla per acabar amb aquesta pràctica, amb un acord que també contemplaria a partir de ja mateix limitar a 15 persones els grups de turistes a la zona de Ciutat Vella i també amb uns itineraris turístics de sentit únic en alguns carrers de tota la zona de Ciutat Vella, que és la que està més i més congestionada doncs, per al turisme a la ciutat de Barcelona. I aquest migdia també posarem xifres a l'impacte, ja es diu que milionari, que pot tenir per la ciutat de Girona el doble ascens esportiu del passat cap de setmana, futbol i bàsquet, que s'han d'afegir aquestes dues activitats també, o aquestes dues especialitats esportives, el de l'equip d'hoquei patins, que també està en una categoria superior, i l'equip de bàsquet femení. La Cambra de Comerç de Girona ja ha fet números ràpidament i calcula que tenir 4 equips a l'èlit de l'esport nacional pot repercutir en uns 40 milions d'euros per la ciutat de Girona. Una bona injecció econòmica.
A quina hora podem escoltar tot plegat?
2:20, quan vostè tanqui la paradeta.
Perfecte, doncs aquí li esperarem. Gràcies, senyor Rosada.
Adéu, bon programa.
I què diu la informació esportiva, senyor Gil? Bona tarda.
La informació esportiva, hem de reconèixer, no ha fet els números que ha fet el Carlos Losada respecte a l'impacte que li suposa al Girona, per exemple, pujar a la primera divisió. drets de televisió, drets de travesses, etcètera, etcètera, o al Girona de bàsquet pujar a la ACB, drets de televisió, etcètera, etcètera. Però escolti, plana poliesportiva, tenim dues cites. Una, 20:45, Palau Blaugrana, Futbol Club Barcelona-Palma, primer partit de la final de la Lliga de Futsal. Compte, perquè fins ara la Lliga de Futbol Sala anava per eliminatòries amb diferència de gols. Anada, tornada, diferència de gols, qui marqui més passa. Ara no, ja recuperem el format de un partit, un punt. Per tant, Barça-Palma, Palma-Barça, si cabés el desempat, a pista del Futbol Club Barcelona. I el Mundial de Natació de Budapest debuta la selecció espanyola masculina de waterpolo. Ho fa contra Canadà. I a més de tot això, amb Alberto Díez, el full de ruta més proper de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona, després de no guanyar el títol de Lliga ACB i perdre la final contra el Madrid. Recordem, presentació de l'acord Barça-Ajuntament, 23-24, temporada 23-24, el Barça jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, en marxa la presentació encara de Brian Olivan, el nou lateral esquerre de l'Espanyol, i també, evidentment, la ressaca de la festa ahir a Girona amb el doble ascens. Preguntes del dia, Twitter @esportscope. El Barça jugarà a l'Olímpic de Montjuïc la temporada 23-24. S'haurà d'anar o no hi aniré? Opció més votada, 71% s'hi haurà d'anar. Si no és por no ir, si hay que irse va, pues habrá que ir. I amb clau blanc i blava preguntem, qui és per vosaltres el lateral esquerre titular de la propera temporada? Pedrosa o Brian Olivan? Ara mateix guanya 60-40 Adrià Pedrosa.
Senyor Gil, a quina hora podem escoltar tot això i més?
3:05 de la tarda, Joan Batllori al comandament.
Doncs ahí serem. Gràcies, Gil.
Fins demà, Rodríguez Emancipada.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Ay, que me gusta esta música, la 1:11. Esta música me dice Enriqueta, buenas tardes.
Hola, Montse, muy buenas tardes.
Bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien hallada. Bueno, muy bien, encantada de estar contigo.
Igualmente, encantada de escucharte de nuevo. Oye, con este calor estamos cansados, estamos hinchados, hay sobrepeso, necesitamos adelgazar. Enriqueta, cuéntanos cómo lo vamos a conseguir.
¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues muy sencillo, Montse, con el plan 1-2-3. Porque pierdes peso, porque bajas volumen, porque todos son beneficios, ¿eh? Piensa que mejoramos la hipertensión, bajamos el azúcar, el colesterol. Además, como perdemos peso y bajamos volumen, ¿quién lo agradece? Pues también las rodillas, que no tienen tanta presión, ¿no? Y además, con el plan 1-2-3 sigues comiendo, porque no son batidos, y evitas recuperar el peso perdido.
Bueno, pues vamos a ir con la primera semana. ¿Qué hay que hacer?
La primera semana vamos a hacer una limpieza, nos deshinchamos, ¿eh? Drenamos, conseguimos eliminar toxinas, bajamos la barriguita, tomaremos los sobres de piña, que nos ayudan a perder, pues mira, 2 kilos, Montse.
Fenomenal. Vamos a la segunda semana.
Los sobres de naranja, pura fibra y prebióticos, de que mejoramos y aceleramos las digestiones, nos olvidamos del estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Ya llevamos 4 kilos, ¿y qué pasa en la tercera semana?
Pues en la tercera semana tomaremos las cápsulas, que son captagrasas, que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso, que también son saciantes, que no hay efecto rebote, que nos ayuda, fíjate, han pasado el tiempo, pasa muy rápido, ¿eh? Y en estas 3 semanas hemos perdido de 3 a 7 kilos. ¿Quieres comprobarlo? Pues muy sencillo, llámame, el teléfono 650-51-52-53. El plan te lo llevamos a tu domicilio sin gastos de envío. Y si me llamas ahora mismo, pues con el plan 1-2-3 vas a tener de regalo el tratamiento de nuestras 3 infusiones, ¿eh? La detox, que nos ayuda a seguir depurando, la drena, que nos ayuda a evitar retención de líquidos, y la lipo, que nos ayuda a eliminar también la grasa. Y como hace mucho calor, estas infusiones las puedes tomar fresquitas, fresquitas, fresquitas. Así que llámame, el teléfono 650-51-52-53.
Oye, qué bien, con ese plan 1-2-3, los mejores resultados, vas a bajar entre 3 y 7 kilos, y la mejor promoción también. Yo no sé, Enriqueta, si hoy te has levantado muy rumbosa y generosa.
Bueno, más o menos, porque sé que los oyentes de COPE se merecen tener el plan y se merece la mejor promoción, así que aparte de las infusiones, ¿qué te parece que también pongamos de regalo el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado para que luzcamos tipazo? Cada día un masaje pues en barriguita, abdomen, caderas, y nos vamos a quedar estupendas y estupendos. Así que anímate, llámanos, que el teléfono es súper fácil, igual que hacer el plan 1-2-3, 650 51, 52, 53.
Lo repetimos, 650, 51, 52, 53. Llama y di que lo has escuchado en COPE, porque Enriqueta es muy generosa. Y si eres oyente de la COPE, más si cabe. 650, 51, 53, 52, 53. Ese plan, 1, 2, 3 de Clinitec. Enriqueta, gracias. Un beso.
Un besazo muy grande, Monse. Chao.
Las ventanas de una casa te dan vida, luz, alegría, pero también frío y calor, porque ¿sabías que podrías ahorrar hasta un 60% de tu factura cambiando tus ventanas por unas de calidad como las de Leroy Merlin? Invierte en calidad de vida y ahorro, y más tal y como está la energía últimamente. Leroy Merlin te ofrece soluciones ideales según el clima de tu zona, orientación de la casa, etc. Ventanas fabricadas en España, con 10 años de garantía. Pídelas a medida o elige un tamaño estándar y personalizado y materiales como el PVC que garantizan el máximo aislamiento. ¡Vamos, que son una auténtica gozada! Pregunta a sus asesores especializados, tomarán medidas y te facilitarán un presupuesto con la solución ideal, posibilidad de financiación, transporte e instalación con 3 años de garantía. Entra en leroymerlin.es o ve a tu tienda más cercana. Haz tu hogar más cómodo y eficiente con Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque para mí tú eres un error. Porque no voy a extrañar. Porque hoy entendí que yo necesito...
Atenció amb aquestes dades. Els Mossos d'Esquadra van atendre l'any 2021 1.186 persones majors de 65 anys víctimes de violència a la llar. 794 eren dones i 392 homes. Són dades que s'han conegut a la jornada del moviment per aturar el maltractament a les persones grans, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència d'aquest abús i de violència. Avui en parlem amb en Jordi Muñoz, que és portaveu del moviment per aturar el maltractament a les persones grans. Jordi Muñoz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, parlar d'aquests números et posa la pell de gallina. Com pot ser que estigui passant això en ple segle XXI? M'ho expliques?
Bé, el pitjor és que aquests números no són la realitat. Aquests números estan molt per sota de la incidència dels maltractaments que reben les persones grans actualment a la nostra societat.
Pitjor m'ho poses?
Sí, perquè en realitat això només són el nombre de denúncies i maltractaments a la llar. Això significa que són persones que s'han atrevit a denunciar els fets a la policia, a Mossos d'Esquadra. Però moltes persones, sigui per dependència emocional, sigui per altres relacions, no s'atreveixen, no tenen força o estan molt vinculats per la persona maltractadora i no fan la denúncia. Després també tenim altres persones que pateixen abús econòmic que està creixent d'una manera terrible i que tampoc consten en aquestes dades. I després tenim moltes altres tipologies de maltractaments de persones grans que no s'arriben a denunciar i d'altres que no es denuncien perquè no són delictes, però no per això no vol dir que no siguin maltractaments.
Uh-huh. Jordi, el maltractament està malauradament creixent i cada vegada detectem més situacions. Es parla del sector residencial, però també detecteu moltes situacions a les llars d'un entorn conegut com familiars i de cuidadors.
Sí, és cert que no disposem de dades concretes perquè hi ha molt pocs estudis que ens parlin de maltractaments en qualsevol àmbit de persones grans, però la sensació dels professionals i les professionals és que hi ha molt més maltractament en els domicilis que en els centres residencials. El domicili és un centre on no és accessible, on es pot amagar tot molt més, on es pot aïllar la persona que no tingui contacte social i no es pugui tractar aquest maltractament, i per tant és un lloc que potencia la possibilitat de patir maltractament si no s'estableix xarxa, si no s'està en contacte amb la societat. En canvi, en un centre residencial hi ha un conjunt de persones que conviuen, dels familiars, de professionals, i la detecció és més possible. Ens preocupa tots els maltractaments, òbviament, però el que preocupa molt és com podem detectar amb aquell domicili on no podem accedir, on no tenim informació.
Uh-huh. Els professionals detecten cada cop més situacions, no? I és més difícil intervenir perquè moltes vegades la persona gran protegeix l'entorn del maltractador perquè tenen una relació de dependència, no? Ja sigui física o emocional.
Sí, correcte. Es fa molt difícil aquesta detecció perquè si la persona no t'ho verbalitza o si no hi ha algú d'entorn que ens ho expliqui, no podem accedir. També estem detectant més perquè les professionals i els professionals cada cop estan més formats, estan més sensibilitzats, comencem a disposar de guies d'actuació, a fer més coordinació, i això és permet l'actuació, però tenim una gran barrera que és a vegades la pròpia persona gran que no vol seguir endavant perquè, sobretot, molt tipus de dependència emocional o de post, fins i tot, i no volen perdre. És l'únic, no? Moltes vegades diuen, és que si jo denuncio aquesta situació, el meu cuidador ja no el tinc mai més, o el meu familiar no el tinc mai més, és l'única persona que tinc, i hem de poder entendre que hi ha altres opcions, que hi ha altres persones que els poden ajudar a tenir una vida digna, que no tenen per què estar submesos aquella única persona que a més es està maltractant.
Uh-huh. Aquest moviment vostre, aglutineu 85 entitats públiques i privades i esteu reclamant canvis legals i més recursos.
Sí, de fet és una reclamació històrica. Si nosaltres mirem altres tipus de violències que tenim a la societat, com la violència masclista o la violència cap a la infància i adolescència, tenen recursos propis, tenen legislació pròpia. És a dir, hi ha possibilitats dintre la dificultat de que sempre en situacions de maltractaments o de violències, almenys tenen alguna possibilitat d'anar-hi. El problema que tenim avui és que no tenim un marc legal específic per persones grans, és a dir, un marc de mínims. No demanem cap privilegi ni estar per sobre dels drets d'altres poblacions d'altres edats, sinó com a mínim que quan una persona tingui una edat avançada tingui uns mínims. Però també, sobretot, que hi hagi un apartat específic amb maltractaments. Si les administracions, les entitats, els professionals estan detectant que això està creixent i possiblement està creixent més que altres col·lectius, hem de donar recursos. I, a més, no hem de perdre a no fer coses simplement per les xifres. No, és que hi ha un tant per cent, que no sabem quin és. És igual, és que hi ha persones grans que estan patint maltractaments i com a societat i com a administració no es pot permetre. Vull dir, no podem permetre que la societat es guiï per les maltractades, tingui l'edat que tinguin, no?
Efectivament. Perquè, clar, vosaltres el que demaneu és que les persones grans víctimes de violència a la llar o on sigui rebin el mateix tracte i protecció immediates que les dones o els infants víctimes de violència, perquè actualment sol·licitar mesures de suport pot durar aproximadament un any.
Sí, una persona que necessita una mesura de suport li durarà un any o més, depèn quins territoris, depèn quines poblacions, i després tampoc no tenim judicis ràpids per persones que estan patint una violència a la seva pròpia llar. Ens trobem moltes dificultats. No tenim recursos assistencials i d'assessorament per a aquestes persones. Una persona que està en situació de maltractament necessitaria poder parlar amb un professional de psicologia, amb un professional de treball social, amb un professional de l'àmbit de l'advocacia, és a dir, algú que t'informi de tots els aspectes que has de tenir en compte i que aquesta persona se senti acompanyada per tirar endavant aquesta situació, per poder sortir-ne, perquè sàpigui que la societat i les administracions en general estan darrere, no? De la mateixa manera que tampoc tenim habitatges per persones grans maltractades.
Clar,
quan una dona més jove pateix maltractament i malauradament l'única sortida que li donem és que marxi, però no seria que vagi la persona maltractadora, però acaba marxant la dona, almenys en cases d'acollida. Però hi ha altres recursos. En infància passa el mateix, hi ha recursos alternatius. En persones grans no hi ha aquest recurs alternatiu. Una persona gran, quan pateix maltractament, l'enviem a un centre residencial. I no sé si el centre residencial és bo, és que no és el recurs perquè hi ha persona. Imagina una persona amb 80 anys que té una dependència lleu o que no té cap tipus de dependència, que fa un centre que està pensat sobretot per persones que tenen un nivell important de dependència. No?
Efectivament.
I per tant és com un doble maltractament. No, insisteixo, no perquè sigui un centre residencial, sinó pel fet que no és el recurs adequat per aquella persona.
S'han de canviar tantes coses, Jordi, i malauradament estem en una població que cada cop està més envellida, pocs naixements, s'ha de fer un canvi immediatament. No es poden donar aquestes xifres que he donat a l'inici de l'entrevista i que, a més, tu em deies que no són totes les dades correctes, perquè aquí estan només la gent que denuncia i que hi ha d'altres que no ho fan per por o pel que sigui. Jordi Muñoz, portaveu d'aquest moviment per aturar el maltractament a les persones grans. Gràcies per la tasca que feu i tant de bo la cosa canviï ja, immediatament. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per tractar aquest tema i per ajudar-nos a fer discussió i sensibilitzar la societat.
Gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Això és Migdia COPE Catalunya i Andorra i et donem un bon consell dels amics de l'Institut Odontològic que cuiden activamente tu salut dental y tu bienestar con un equipo médico de primer nivel, estética, ortodoncia invisible, implantes de carga inmediata. Infórmate en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos Odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes. Nosaltres d'aquí un moment continuarem parlant en temes d'actualitat i el que farem és parlar de què passa a Catalunya. Sabeu que Catalunya és la comunitat de tota Espanya on surt més car criar un fill? Ens ho explicaran des de Save the Children, que han fet un estudi on parlen exactament d'això. No t'ho perdis, eh? Això i més històries fins a les dues aquí a Migdia COPE Catalunya i Andorra. Catalunya la més cara. Per què serà? Ah, després també posarem música amb el cantant De Marco, que presenta nou treball discogràfic i ens ho explicarà per què una mica de música sempre va bé i sobretot quan comença l'estiu. Perquè l'estiu és música, bon temps, platxeta i un llarg etcètera. Fins ara!
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Schaatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93-490-2629 o en gracare.com.
La sobrasada.
Sensimada de Mallorca.
Los restaurantes de Mallorca inspiran tradición.
Una cocina que no para de evolucionar.
Una de las cosas fundamentales es montar rutas como esta.
Mostra de cuina de Mallorca. Vull rutes de restaurants per tota l'illa.
Mallorca de boca en boca.
Amb el suport de la Fundació Mallorca Turisme.
Dos semanas con la sombrilla en el coche y los niños desesperados. No sé por qué no vamos a la playa.
¿Qué me he pasado? Que ya el Michelin no lo disimulo.
Pues pregúntale a la vecina, porque en poco tiempo se ha puesto espectacular.
Uy, necesito que me cuentes qué has hecho para perder peso.
Shh, Institute Line, hasta dos tallas en un mes.
Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Estoy ahora mismo en una calle de Madrid. El sonido ambiente es muy importante. Aquí hay, entre otras cosas, un colegio público. Los niños están sometidos a un ruido muy intenso debido a la contaminación acústica. Se ha sabido que esto no es inocuo.
Sino también cómo te afecta.
Ha habido también críticas no solo al currículum, sino a los libros de texto. ¿Cómo está la situación? ¿Realmente hay adoctrinamiento? ¿Los libros tienen que estar modificados para el comienzo del curso próximo?
Sí, sí, desde el momento en que hay un cambio de ley.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Yo creo que el Madrid no engaña a nadie. Él solo vende la moto de ganar.
Porque el ADN de un club es ganar. Y para ganar solo hay que hacer una cosa, más goles que el contrario.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu allò del el dilluns començo la dieta? Doncs, no sé, suposo que una d'aquestes frases que estan gravades al nostre cervell i a la nostra ànima, no? Bé, ja comença la compta enrere per l'estiu oficial, encara que amb aquestes onades de calor podem dir que ja estem a l'estiu i, evidentment, l'operació biquini, no? Anem a parlar amb el dietista nutricionista de Creu Blanca, el Xavier González, per demanar-li alguns consells per perdre pes de forma, això sí, sempre, sempre saludable, segura i definitiva, sense recórrer a dietes miracle ni res. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies. Bé, una cosa. Abans de res, si una persona vol perdre pes, a quin especialista ha d'anar? Un nutricionista, un endocrí, un mèdic internista, un metge internista? I, sobretot, quina és la diferència de tot això?
El més correcte, realment, quan volem baixar pes, seria anar a un nutricionista que estigui graduat, ja que normalment els metges, més concretament els endocrins, s'encarreguen més aviat de detectar o diagnosticar les malalties que puguin estar relacionades, per exemple, amb el metabolisme, que són tots aquells processos que realitzem per mantenir-nos vius, com pot ser respirar o digerir, o bé també s'encarreguen de diagnosticar problemes relacionats amb la producció d'hormones. És per això que un endocrí sí que ens podrà ajudar a detectar problemes a controlar la diabetis, relacionats amb problemes amb el colesterol, triglicèrids, l'obesitat, però realment qui té les eines necessàries per poder combinar els aliments de manera personalitzada i ajudar-nos a corregir el nostre pes o el perfil de greix a nivell estètic, normalment sol ser un nutricionista que estigui graduat. Per això, realment, el nutricionista ens pot ajudar de manera molt més precisa.
Bé, ja saps que, a més, la societat, doncs, estem en una qüestió de que el que ho vull per ja, no? I si volem perdre pes, també ho volem fer ja. O què són les dites miracles que et prometen això de que si vols perdre pes ho tens ja?
Bueno, al final són estratègies a curt termini que simplement el que busquen són resultats, independentment de les conseqüències que puguem tindre a llarg termini. Per tant, acostumen a ser guies o dietes que solen ser molt restrictives, on l'aport de nutrients és molt pobre, o bé es basa en un tipus de dieta on només s'utilitza un tipus d'aliment o un format concret, com podrien ser líquids, en forma de sucs, batuts o simplement fruites.
Això seria una dieta miracle. I com pot afectar el nostre organisme canviar, per exemple, els hàbits? Hàbits alimentaris de forma brusca? Ens afecta de manera greu?
Bueno, al final hem de ser conscients que el nostre cos necessita un temps per assimilar tots aquests canvis. Per tant, fer aquestes alteracions brusques realment poden alterar perfectament el nostre metabolisme i ens poden generar, per exemple, una sensació de fatiga, un cansanci, realment desajusten els nostres nivells d'energia. Per tant, també el que podem acabar tenint és més ansietat, sobretot ansietat per aquest dolç, per aquesta sensació que ens falta alguna cosa en el nostre dia a dia. Inclús també podem arribar a tindre marejos, malestar general, trastorns intestinals. Per això és molt important tindre uns bons hàbits que ens puguin ajudar a mantindre un estil de vida saludable durant molt de temps.
Bé, Xavi, també hi ha una altra moda també, que són les de moltes dietes, no? Per exemple, o plans nutricionals també. La dieta keto, la dieta alcalina, el dejú intermitent... Com podem identificar si ens trobem davant d'una dieta miracle? I si són aconsellables o no?
Realment és molt senzill saber si estem davant d'una dieta correcta o, en aquest cas, una dieta miracle. I és simplement preguntar-nos si el tipus d'alimentació que ens estan proposant la podem mantenir durant tota la vida. Si la resposta és que no, és fàcil. Estem davant d'una dieta que l'únic que farà és que ens permeti arribar fins a un objectiu si és que no ens hem cansat abans. En canvi, si la resposta és que sí, que la podem mantindre sempre, vol dir que realment serem capaços de generar bons hàbits i podrem mantindre aquests objectius durant tota la vida.
Bé, després, clar, la gent evidentment vol perdre pes de forma ràpida, li entra al cap això, encara que no sigui del tot recomanable, perquè tot té el seu temps i els seus tempos, no? Quant pes és recomanable perdre com a màxim al mes, de forma saludable parlem, eh? I de forma segura també. De quants quilos estaríem parlant?
Nosaltres realment el que intentem treballar i el que intentem sempre proposar és que entre 2-3 quilos al mes de mitja hauria de ser una manera assumible pel sistema per poder adquirir aquests canvis. Per norma general, quan nosaltres el que fem és perdre més d'un quilo a la setmana, ja no estem perdent només greix, sinó que normalment estem fent és perdre greix, líquid i normalment alguna massa muscular. Per tant, perdre múscul és algú a nivell de curt o llarg termini un problema greu, perquè llavors ens implica que podem acabar estancant-nos amb més facilitat a l'hora de perdre el pes i, a part, ens podem trobar amb aquest efecte rebot. Per això és important que un professional ens pugui acompanyar sobre treballar en aquest doncs, mig quilo, quilo setmanal, que seria el correcte.
En aquest cas, el metge adequat, ja ho parlaves abans, és el dietista nutricionista, en aquest cas, eh?
Exacte.
I per acabar, Xavier, quins aliments s'haurien d'evitar? Si busques aprimar-te, hi ha alguns aliments prohibits que no hagis de prendre o no aconsellables?
Sí, de fet, al final nosaltres el que intentem sempre és intentar equilibrar la ingesta de sucres, els greixos i l'alcohol. És a dir, al final tot el que siguin elements com poden ser els dolços, la bolleria, el gelat, el refresc, són elements que evidentment no ajuden. Les salses, els embotits, les fritures, la mantega i sobretot l'alcohol són elements que realment són contraproduents per assolir els nostres objectius. Per tant, és important tindre una bona base a nivell d'alimentació. Tampoc fiquem la paraula prohibir, perquè realment del que es tracta és intentar reduir al màxim, ja que també som conscients que per un cop a la setmana que podem fer algun extra, realment no repercutirà negativament en el nostre resultat i en els nostres objectius. Mm-hmm. Sempre i quan, evidentment, després sapiguem tornar a uns hàbits correctes i tinguem un dia a dia actiu.
Doncs Xavier González, dietista nutricionista de Creu Blanca, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquests consells que ens has donat. Molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres també.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya és la comunitat on surt més car criar un fill. Costa de mitjana 819 euros al mes. És gairebé un 30% més que fa 4 anys i el doble del que ha augmentat a la resta d'Espanya. No ho dic jo, ho assegura l'últim informe de l'ONG Save the Children. L'Emily Ribas és responsable de polítiques d'infància de Save the Children. Emily, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, el preu de l'habitatge, l'electricitat i el menjar són les partides que més s'han encarit. De fet, un de cada 5 llars no pot cobrir totes les necessitats dels seus infants. Alguna cosa haurem de fer, no?
Sí, el que estem veient és que realment les despeses que tenen les famílies per poder criar el seu fill, per poder assumir la criança, estan molt més per sobre dels salaris, no?, del que cobren. Llavors hi ha una diferència enorme entre el que cobren i el que gasten. I això, normalment, en molts països el que es fa és que es creen unes polítiques públiques de suport a la criança que faciliten, no, la criança per les famílies. Però això no existeix a Catalunya ni a Espanya. Llavors les famílies estan davant d'una situació en la qual han d'escollir entre ser pares o mares o no poder assumir aquestes despeses i moltes d'aquestes famílies al final decideixen no tenir fills i filles, no?
Efectivament. Per què Catalunya és la comunitat d'arreu d'Espanya on surt més car criar un fill, Emily?
Si mirem una miqueta els ítems, no, que hem analitzat per fer aquest càlcul del cost de la criança, nosaltres hem mirat l'alimentació, l'higiene, la roba, l'educació, l'oci, les joguines, la sanitat. El que veiem és que les despeses que més compten a la cistella a Catalunya, que més són més cars, són les despeses d'habitatge, amb 170, gairebé 170 euros per mes, no?, que han de pagar les famílies quan es muden a un altre habitatge per tenir una habitació més. I després també tot el tema de l'educació, perquè, clar, l'educació encara que és gratuïta, hi ha moltes coses que no ho són. com per exemple el menjador, com per exemple el transport, els llibres de text, etc. No? I això a Catalunya són ítems que tenen molt de pes. També l'altre,
sí, sí.
Perdó, seria també totes les despeses relacionades amb l'habitatge, com l'energia, bueno, la llum, el gas, etc.
Emili, no té sentit que si a mesura que els nens i nenes creixen i generen més despesa, es rebin menys ajut? És necessari que es faci costat a aquelles famílies en totes les etapes del creixement.
Exactament. Una de les coses que hem volgut demostrar amb aquest informe, que hem volgut fer llum, no?, és que les despeses de la criança augmenten en la mesura en què els nens i les nenes vagin creixent. I això és una de les coses que normalment no es tenen en compte. Perquè moltes vegades es creen uns ajuts, unes prestacions per nens o nenes de 0 a 3 anys, de 0 a 6 anys, i a partir de 6 anys ja no hi ha res, no? Ni transport públic gratis ni res. Quan és, al final, l'etapa més cara, no?, si ho mirem. Per tant, una de les coses, un dels objectius d'aquest informe era posar la llum sobre aquestes despeses que es generen quan un nen és adolescent, per poder, no?, incidir en les polítiques públiques perquè tinguin en compte aquesta etapa evolutiva.
Uh-huh. Recolzar la criança equival a invertir en l'economia i el benestar del país, no? Totes les evidències demostren que el desenvolupament ple de la infància té un destacat retorn social, millorant la productivitat i la cohesió social, mantenint el nostre sistema de benestar.
Exactament. Està demostrat, plenament demostrat, hi ha molts estudis que demostren que la infància és la millor inversió que n'hi ha, perquè invertint en les etapes primerenques es generen més canvis en, per exemple, si s'inverteix molt en educació 0-3 anys, després tenim menys fracàs escolar, menys abandonament escolar, i després es reflecteix en menys taxa d'atur, no? En, per tant, menys prestació social d'atur, més productivitat, etc etc. Per tant, no s'ha de parlar de despesa en infància, sinó més bé d'una inversió en infància, perquè després el retorn es multiplica per 4. És el col·lectiu que més retorn social té per a la societat.
Efectivament. Escolta'm, com veiem dades com, per exemple, Alemanya o Dinamarca, que dediquen entre un 3,4 i un 3,3 del seu PIB al recolzament a la infància, i que veiem que a Espanya les prestacions i ajudes fiscals no superen l'1,3% del PIB, escolta'm, algú ha de posar ordre en tot això.
Exactament. A Espanya tenim una situació anòmala per dues coses. Primer de tot, perquè les prestacions per a les famílies assoleixen només un 1,3 del PIB, per tant, n'hi ha molt poques. Aquestes estan molt dirigides a les famílies més pobres, tenen un accés molt restringit, no?, amb molts criteris, és molt complicat accedir-hi, i a més, tenim un tipus de prestació, bueno, fiscal, que està directament relacionat a la renda. Per tant, les famílies que no declaren a Hisenda perquè no ho necessiten, perquè són més pobres, no?, perquè la seva renda no assoleix els 8.000 euros, etc., doncs aquestes no poden beneficiar-se d'aquesta reducció a l'Hisenda, no? Per tant, tenim un sistema fiscal que al final està ajudant a la criança, a les famílies que no estan en situació de vulnerabilitat, no? Per tant, està mal dissenyat. El que hem de fer és redissenyar-lo, reformular-lo, perquè hi hagi una prestació que vagi a les famílies més vulnerables, no?, i que també ajudi a totes les famílies que vulguin tenir un fill.
Efectivament, ja ho dèieu vosaltres, afavorir les famílies amb infants a càrrec que es trobin en situació de pobresa, incloent-hi un complement per la criança de 100 euros, i també suggeriu sumar-hi un complement d'habitatge i fer-ho compatible amb l'ocupació.
Exactament. Això existeix, no és una cosa que nosaltres ens traiem de la manga, sinó que la renda mínima basca el que inclou és que és un complement d'habitatge de per se, no? Perquè ja que fem el diagnòstic a través de la renda garantida de ciutadania de les famílies que més necessiten aquesta prestació, ja tenim aquest diagnòstic, doncs el que hem de fer, sabent que les despeses en habitatge són molt altes i pesen molt les seves famílies, doncs és ja vincular de per se un complement d'habitatge, i també que el fet de rebre la renda no faci que les famílies no puguin optar a una feina, no? I això demostra molt que afavoreix la inclusió i a través de la feina.
Emili, el que està clar és que el cost de la criança no hauria de ser un privilegi, sinó un dret garantit en benefici de tota la societat. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres per parlar d'aquest estudi que heu fet a Save the Children. Avui hem parlat amb l'Emili Ribas, que és responsable de polítiques d'infància. Emili, gràcies i enhorabona per la tasca que feu i per fer-nos visibles aquests números i què és el que està passant entorn a les nostres criatures, als nostres fills aquí a casa nostra i el car que és criar un fill a Catalunya. Gràcies, Emili.
Moltes gràcies a vosaltres.
Con el plan 1-2-3, adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible. Escucha.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos. La barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen. La ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53. Y de regalo,
las tres tisanas. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Recuerda, de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Cuántas vegades us ha passat pel cap? Doncs sopar de pizza. Tots, tard o d'hora, algun dia són d'aquells sopars que dius, ah, anem a demanar una pizza. I hi ha fins i tot una certa ritual, no?, a l'hora de demanar pizza i fer pizza. Parlem de Little Caesars, que és precisament si parlem a nivell mundial, seria la tercera marca de venda de pizzas que hi ha, que ara han desembarcat a Espanya, van començar a Madrid, i ara ja els tenim a Barcelona, al Passeig Colón 4 i a la carretera de Sants 315. A més, obriran una nova botiga a Numancia 20, a la carretera de Numancia 20. Però parlem de Little Caesars, de les seves pizzas, i tenim aquí a l'Ignacio Gutiérrez, que és el director general de Interpizza Co. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
Está hablando de estas dos que ya están en activo, de Little Caesars, Paseo de Colón 4 y en la carretera de Sants 315, y la próxima que vais a abrir, que es en la calle Numancia, ¿no?
Así es. ¿Eh? Tenemos ya tres pizzerías aquí ya listas para nuestros clientes.
Bueno, a ver, ¿qué es? ¿Cuál es la historia de Little Caesars?
Bueno, Little Caesars nace en Detroit en 1959. El matrimonio Illich abre una pequeña tienda en Detroit y se ha ido expandiendo a nivel mundial con un éxito arrollador. A partir de aquí ya tienen 5.000 tiendas y en España llegaron a Madrid y ahora estamos aquí en Barcelona ofreciendo un producto de altísima calidad a muy buen precio.
A ver, iba a preguntarte, bueno, ¿y qué ofrecéis en Little Caesars? Evidentemente pizzas, pues, hasta aquí creo que queda claro, pero ¿cuál sería vuestra pizza estrella? Los precios, la calidad del producto, claro, no vas a decir que es mala, seguramente será buena, pero ¿qué encontramos ahí en Little Caesars?
Pues mira, nosotros hacemos la masa en tienda. Ajá. Con lo cual es masa fresca todos los días.
De acuerdo.
Y tenemos nuestra pizza margarita desde 5 euros, has escuchado bien. Y nuestra pizza estrella...
¿Pero es grande o no? Porque puede ser 5 euros pequeña, ¿eh?
sí, es bastante grande. Es bastante grande, comen dos personas y pueden cenar por 5 euros. Puedes cenar en cualquiera de nuestros restaurantes. A partir de ahí también nosotros tenemos la pizza pepperoni.
Es un pedazo de pizza, 5 euros para dos personas,
¿eh? Es un pedazo de pizza. Estamos encantados de que vengáis a probarla.
No, yo iré, tengo ganas de ver eso, de a ver cómo son. A ver, cuenta más. ¿Hablabas de la pepperoni?
De la pepperoni, nuestra pizza estrella, por 6 euros. Y es una pizza con un pepperoni pues espectacular, no lo hay en España. Y pueden cenar tranquilamente allí en nuestro restaurante, además con el sistema Hot and Ready, que es sin esperas. Nosotros ya tenemos
eso
la pizza preparada.
Sé que estabais el sistema Hot and Ready en Caesars Peaks, en Little Caesars. ¿Qué es el sistema Hot and Ready? ¿En qué consiste?
Bueno, el sistema Hot and Ready es que te puedes llevar la pizza sin esperar. Nosotros tenemos 2-3 pizzas ya preparadas, ya listas, para que no tengas que esperar cola y vayas directamente, cojas tu pizza y te la comas en nuestro restaurante o te la lleves a casa.
¿Pero previo encargo? O sea,
No, sin encargar. Tú llegas a la tienda y ya está preparada, ya está lista.
Vale, o sea, yo entiendo que voy a Little Caesars, a cualquiera de las dos tiendas ahora, a Paseo Colón o a la carretera de Sants, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y quiero una pepperoni. Uh-huh. Llego y ya la tengo.
Y ya la tienes. Ya la tienes preparada, ya la tienes lista, está recién hecha. Tú vas a poderte llevar la pizza sin esperar, ¿vale? Y muy bien atendido.
Eso seguro, ¿eh? Bueno, en Barcelona hablábamos de dos tiendas, una que vais a abrir en la calle Numancia, pero ¿tenéis pensado expandiros más por todo el territorio? En este caso hablamos de Cataluña.
En Cataluña tenemos pensado abrir 32 tiendas, ¿vale? En los próximos años, generando empleo, dando empleo aquí a trabajadores. Nosotros contratamos a personas que no tienen experiencia, incluso gente mayor, gente a partir de 50 años. Mm. Contratamos a todo tipo de gente con ganas de trabajar y abriremos 32 tiendas, si Dios quiere.
O sea, 32, lleváis dos, o sea, os quedan 30, ¿eh?
Sí, tenemos bastante trabajo.
Hay faena, ¿eh?, por delante.
Sí, tenemos bastante trabajo y nada, muy 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 contentos de estar aquí en Cataluña, encantadísimos. La verdad que la acogida ha sido brutal, están teniendo un éxito arrollador y muy contentos, la verdad que muy contentos.
Bueno, hemos hablado de dos tipos de pizzas, supongo que tendréis un catálogo importante, ¿no?
Tenemos un catálogo bastante grande de pizzas.
Porque ahora estamos hablando y la gente igual se piensa que solo hay dos tipos de pizza, la margarita y la pepperoni que me habías comentado, pero no es así.
No. Tenemos pizzas de 9 euros, 9 euros es nuestro máximo de pizza, el tope que tenemos, y tenemos barbacoa, tenemos veggie, tenemos 4 quesos, tenemos un montón de surtido de pizzas para que vengan para nuestros clientes.
¿Y los precios oscilan más o menos en lo que me estabas comentando?
Sí, entre 7 y 9 euros son las pizzas especiales. Ajá. O sea que nunca vamos a pasar de 10 euros en pizza e iremos incorporando progresivamente más productos. Bueno, en Estados Unidos tienen una gama muy, muy amplia y aquí los iremos incorporando poco a poco.
Pues ya lo sabéis, el ritual de comer pizza siempre estará presente en nuestras mesas. Little Caesars ha llegado para darnos esas pizzas. Voy a probar la de 5 euros es para comer dos personas, que eso me llama mucho la atención, Ignacio Gutiérrez, director general de Interpizza Co., gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los oyentes y os esperamos en nuestras tiendas. De verdad, estaremos encantados.
Y que aproveche.
Muchas gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nunca supe cuánto da, hasta que me lo quitaban. Nunca supe demostrar que hasta despierto soñaba. Tantas veces he querido y me he quedado sin nada. yo me he quedado sin nada.
Bueno, para los que a estas alturas de la película no conozcan la historia de DeMarco, comienza en Utrera hace 40 años, cuando era solo Marcos Borrego López, un niño que cantaba con soltura en las fiestas familiares. Los amigos fueron sus primeros seguidores. La música, desde la infancia, su gran pasión. Era hijo de Marcos, músico de profesión y que contagió el amor condicional o incondicional por este arte. Ya de adulto, él creaba y tarareaba estrofas de aire, sin lápiz, sin papel, dentro de ese camión de reparto de butano, el trabajo que desempeñó durante más de una década. Versos que luego convertiría en canciones en la intimidad de su casa, simplemente por diversión. Y un buen día decidió compartir con el mundo sus composiciones, las colgó en la red y todo estalló. Había nacido DeMarco Flamenco. DeMarco, qué ilusión, nunca mejor dicho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento.
Oye, qué ganas de escucharte, porque después de esos dos primeros trabajos discográficos y sin haber parado de girar por toda España, nos presentas ahora ese tercer álbum en una sola palabra, del que estamos escuchando ese tema Ilusión.
Bueno, pues la verdad que tenía muchísimas ganas, ¿no? Además, parecía que la pandemia iba a acabar con todo y teníamos esa negatividad encima. Y bueno, y nos hemos dado cuenta de que hemos vuelto otra vez a la vida anterior, ¿no? Bueno, con algunas connotaciones, pero sí que hemos vuelto, ¿no? Y otra vez tenemos disco en la calle que nos parecía como una odisea, ¿no?
Es verdad. Oye, DeMarco, ¿qué queda de aquel niño de Utrera de hace 40 años?
La ilusión intacta, eso sí te lo digo, la ilusión intacta. Y sobre todo, bueno, mis amistades, mi familia, creo que esa timidez también, esa timidez que siempre me ha caracterizado, y bueno, quedan muchísimas cosas de ese
niño. Oye, ¿qué es lo que se ve en este, o qué podemos escuchar en este, en una sola palabra de DeMarco? ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, hay sobre todo hay mucha madurez, ¿no? Incluso hay madurez en las letras, hay madurez en la producción, este disco es muchísimo más personal, creo yo, que los dos anteriores, porque, bueno, me ha tocado vivir una época anímicamente, una mala racha, como decimos, ¿no?
Sí.
Entonces, este disco me ha ayudado a agarrarme a mi música y a que me haga salir un poquito de ahí, ¿no?
Ahí escuchamos desde unos tangos hasta ritmos urbanos, pasando por las baladas flamencas.
Sí, bueno, como siempre hago, es fusionar, ¿no? Y entonces la raíz la tengo y funciono con el tipo de música que me encuentre a gusto en ese momento, ¿no? Y entonces están ahí, está el pop, está el rock, están los ritmos más latinos, está incluso el trap, que también se asoma ahí, ¿no? Esa fusión siempre me ha caracterizado y me siento muy cómodo ahí.
Oye, ¿qué te dicen los puristas, DeMarco?
No hablan mucho conmigo. Los puristas no hablan mucho conmigo.
Los puristas, bueno, que hablen de puros, ¿no?
Sí. Yo creo que, bueno, el flamenco todo está ahí, va a existir siempre, ¿no? Y gracias a ello, nosotros podemos fusionarlo con otro tipo de música, ¿no? Yo sé lo que hago y cómo lo hago y bueno, creo que mi música, hay mucha gente que se siente identificada con ella, ¿no? Y eso es lo que importa.
Desde luego. Oye, ya estás girando por España con estos calores, ¡ojú! Como se suele decir, sí. Estoy viendo que has estado ya en Sevilla, en Saucedilla, en Arroyo de la Mier, en Málaga, en Villamanrique, en Ciudad Real estarás el 2, también estarás en Cáceres. Bueno, vas a dar la vuelta a España.
Este verano vamos a armar mucho jaleo, ¿no? Porque sí que como llevamos 2 años que los conciertos han estado como un poco más limitados. Ahora este año sí había que bajar, y con disco nuevo muchísimo más, ¿no? Entonces tenían muchísimas ganas de girar y, bueno, gracias a Dios se nos está dando bien.
Eso es. Oye, ¿van a acompañarte en estos conciertos algunas voces conocidas de este país?
Bueno, mira, pues si nos pilla cerquita, porque sí que es verdad que lo mismo que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísimos compañeros, hay muchísimo trabajo este año para todos, pero bueno, si tenemos oportunidad de estar cerca unos de otros, claro que sí.
Uh-huh. Oye, ¿qué te dicen tus seguidores en Instagram? Porque tienes un montón, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, mira, sobre todo coinciden con nosotros en que con este disco hemos vuelto un poquito a esa raíz del primer disco, ¿no? Hemos vuelto a ese tipo de melodía, a ese tipo de mensaje. Y la verdad que me alegra que hayamos coincidido todo el mundo en esa opinión, ¿no?
Es verdad. Oye, la ilusión, es ese tema que estamos escuchando, nunca hay que perderla, ¿eh? Ha sido difícil mantenerla durante este tiempo, ¿verdad, de Marco?
Sí, la verdad que sí, que había días que se ha perdido incluso, ¿no? Pero bueno, al día siguiente pues nos levantamos con las mismas ganas y bueno, al final nos ha demostrado la vida que estamos aquí y que el que haya perdido la ilusión sí que es verdad que le va a costar bastante más recuperarla y bueno, la mía está ahí todavía.
Y que dure por mucho tiempo. Oye, ¿qué has escuchado esta mañana? ¿Has escuchado algo de música?
No me ha dado tiempo porque llevo desde las 8 de la mañana dando vueltas de promoción y no me ha dado mucho tiempo. Pero bueno, ayer, por ejemplo, sí, ayer venía en el AVE de Madrid a Barcelona.
Sí.
Y yo siempre... Yo que escucho muchísima... Me encanta Michael Jackson.
Oh, a mí también.
Me gusta Barricada. Me gusta, yo que sé, muchísimo. Y sobre todo flamenco, ¿no? Yo que soy camaronero por excelencia. Entonces, siempre que empiezo a escuchar música, al final acabo escuchando algo de camarón, aunque sea para terminar como un buen postre.
Eso es. Camarón forever.
Totalmente.
Hay que hacer ahí una camiseta, Camarón Forever. Oye, que ha sido un placer, de Marco, escucharte, que tengas muchísimos éxitos, pásalo bien y que viva la música. Y que la música no se vende. Así que mientras sea gratis, seguiremos cantando. Gracias, de Marco,
totalmente.
Un beso.
Gracias, un abrazo.
I nosaltres arribem a la fi del programa. Ara et deixarem amb Pilar García Muñiz, escoltant tot el que t'interessa. Informativament parlant. Salutacions d'aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez en aquesta linterna... En aquest darrere Cope Catalunya i Andorra i migdia Cope. Demà tornem. Que sigueu feliços. Un pato ben gran. Fins demà. Adéu-siau.